A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, arrenquem doncs aquesta setmana de tertúlies, avui dimarts, amb dos convidats. Ferran Goya, benvingut.
Gràcies.
Un plaer tenir-te aquí.
I a mi d'estar-hi, sí, sí.
Per fer-nos companyia, avui l'estudi, Antoni Miralles, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
Ferran, sense entrar en detalls, sé que aquest dematí has pogut gaudir una miqueta de la neu. Amb el dia que fa, faràs enveja molts, segurament.
Bueno, pues... Però això també és una qüestió d'edat, eh?
Bueno, jo per on anava...
Els jubilats tenim algun privilegi?
No anava més detalls d'aquest sentit. Jo anava per un altre camí. Tu que has estat molts anys a pista i que coneixes molt bé el món de la neu, bé, arriben dies de competició doncs, a Sol de Voltarté. Clar, amb aquests canvis de temperatures, dius, tothom té que estar no tremolant, però mirant, ostres, que no canvi massa la pista, tampoc.
No. Jo penso que no. Primer perquè hi ha hagut molts dies de preparació, és a dir, injectant aigua, trepitjant, compactant-la molt. Llavors, no, bueno, les pistes de competició a Soldeu són totes cara nord i on es pot transformar una mica la neu són a les Solanes, sí. però a les cares... nosaltres li diguem nord rabiós. El nord rabiós aquest de Soldeu, la neu s'aguanta molt, molt bé, sí.
Bueno, bon...
No es transforma, no.
Bones expectatives doncs, per a aquesta prova femenina, sí. Que està res, a la cantonada, per dir-ho així. Sí, eh?
Tenia una pinta, tant la pista del supergegant com la de descens, tenia una pinta avui fantàstica.
Bueno, això és un post Jocs Olímpics, no?, una miqueta, no, per nosaltres.
Sí, és una bona notícia, no?, per tots.
Sí, bueno, després que doncs, els que puguin anar-hi, malauradament doncs, la Cande doncs, lesionada no serà el cas, però... Les andorranes que puguin estar, doncs, aviam, els hi desigem el millor. Parlant del món de la neu i també impacte de la neu, bé, pas a la casa sabem una miqueta la situació, el cap de govern deia entre un 60 i un 80% de pèrdues de ventes. Dius, Déu-n'hi-do.
Era lo previst, eh? No pensem tampoc que una arribada que no pot la gent arribar de manera natural al pas de la casa, encara que tinguem ajudes de que si el val de benzina i han tingut alguna ajuda més per la gent que ha anat o que ha pujat de l'altre costat, la realitat és que no és una via no natural i no normal i els francesos no venen, això ja està clar, no? I el pas és un punt molt important. Deien avui a la premsa que estàvem parlant que el 25% de les vendes es feien al pas de la casa, vol dir que té una participació molt important per la ciutat que és, pel poble, per la parròquia que és, però bueno, les coses van així i si tenim la debilitat de l'entrada i tenim una carretera només per entrar, pues, el temps és el que mana. La muntanya és la muntanya, quan neva i plou i pues, a vegades la muntanya es desfà i cau a sobre de la via i no tenim... cap altra solució més que o tapar-la d'un costat o fer-la d'una altra manera perquè no tinguem aquest problema cada hivern i més hivern com aquest que ha nevat molt.
Sí, el que diem, Ferran, és cert que es deia, no?, que el pas a la casa representava un 20% del PIB d'Andorra per al món del comerç i en general.
Bueno, això dels càlculs de PIB a Andorra són molt... Una cosa és la xifra de vendes, que ja em crec que sigui el 20 o 25, i una altra cosa és la generació de PIB, és a dir, que no estic segur que sigui equivalent a la xifra de vendes amb el PIB. És a dir, el PIB té molts components turístics, comerç, i dins del comerç no és el mateix, no són el mateix els marges del tabac que els marges de l'alcohol que els marges d'altre tipus de roba, no? Llavors és la qüestió, però des de llavors és una patacada tremenda, pel pas de la casa tremenda i pel conjunt d'Andorra jo penso que també.
Sí, i n'hi ha una xifra que que s'han donat els bancs, que és molt significativa. És a dir, si un 18% de les targetes que s'han passat són provenient del pas de la casa, et diu ja que aquesta població de 2.800 habitants té un pes de quasi un 20% en la xifra de vendes de tot Andorra, i això és molt important.
Sí, el president de l'Associació Argentina d'Andorra, el Richie Ponce, que tenim sovint aquí a la tertúlia com convidat i que si ens escolta saluda, doncs tenia aquesta inquietud de dir, bueno, també els temporers que estan doncs contractats a la pas de la casa, hi ha aquesta inquietud de, segons vendes i personal, que hi hagin acomiadaments abans de finals d'abril. Aleshores dius, caram, dius, clar, la situació doncs generarà potser altres problemàtiques també.
Sempre que n'hi ha un cop d'aquest tipus, sempre n'hi ha, al final qui ho paga sempre és el que treballa. I si els negocis estan tancats o mig tancats o una vendes del 20% referent a l'any passat, pues això implica directament que pues a vegades pues tindran que donar el finiquito a la gent abans, esperem que acabi pront, aviat, i que vinga la gent, torni una altra vegada i que els patrons tinguin la paciència suficient per mantenir la gent treballant.
O també que les ajudes, com es va dir a nivell de govern, que eren doncs modulables i que hi hauria doncs una adaptabilitat segons les necessitats, que doncs potser també hi hagi aquesta part que es faci d'altre cantó.
Sí, yes. Però és molt, molt difícil de canviar l'itinerari. Quan fas bicicleta pots passar per escopalleres i fer... Però jo penso que a més, el lloc on ha trencat la carretera és pràcticament impossible de trobar una alternativa que sigui... Home, els que tenien l'hotel reservat o alguna cosa així, pues fas 2 hores més de... I tens que venir per una setmana, doncs fas 2 hores, però el que el comprador, el turista comprador d'anada i tornada, aquest evidentment no farà.
No pot arribar.
No,
no, sí. I de fet, és tot el tema d'hotels i tot el tema d'hostaleria està funcionant en normalitat. Vol dir que la gent ha vingut, que la gent ha donat la volta per on han pogut, però han arribat. És a dir, els hotels no han tingut aquest problema. El problema és el comerç del dia a dia, d'això que pugen a comprar i baixen, aquest està... No, no podem fer-ho.
El que tu comentes, Ferran, d'aquests excursionistes, però llegia també avui que hi ha una repercussió indirecta també de l'altra banda, perquè tots aquests excursionistes a vegades es paren a pobles anteriors a fer un cafè, a dinar, a tal, i comentaven a Tarascón i aquesta zona que també els havia baixat la facturació.
No, segur. Sí. És que nosaltres quan baixem a Toulouse també, si anem aviat, també parem a Tarascón a prendre el croissant, no? I el cafè. És a dir, que també si no podem passar, doncs tampoc...
No és que no ho podem passar ells, és que nosaltres tampoc ho podem passar. Sí. Llavors, tot el que és el rec de diners que fem quan baixem o quan pugem, tot això no hi ha.
Bueno, l'activitat està morta. L'aprovisionament, és a dir, que ara hi ha iogurts que de marca francesa que venen d'Espanya, però també el producte que venia no vindrà, és a dir... Tota la mercaderia que venia, no em veig jo els camions aquests de gran tonelatge passant per Escopalleres o per el Coll de Mitjanes i la Vilanet.
No, és cert que l'accés és complicat per un vehicle de tonatge més important per als accessos que hi ha, diguem, de la part de Tolosa cap a Andorra. O sigui que la via més viable és la pujada per Perpinyà, això està clar, però clar. Això incrementa hores de transport, costos, i potser doncs, es desestima doncs, aquest subministrament.
No, jo en la part important, sí, quan tens un camió per venir, el fas venir d'una manera o d'una altra. És a dir, tu pots anar a qualsevol establiment en aquest moment per demanar els productes francesos i els productes han arribat. El que passa és que doncs, tens que canviar una mica tot el tema de composició del transport i de la logística perquè no sigui tan seguit. A lo millor si tenies un camió cada dia, un camió cada dos dies, pues ara tindràs un camió a la setmana i això, pues, bueno, canvies una mica tot el protocol de demanda o des comanda, les comandes que fas, però el producte ha arribat.
Bueno, sí, veurem com evoluciona. També hi ha potser una part de braç de palanca per tota la part doncs, de cantó francès, que també estan perjudicats, doncs, que potser incrementarà doncs, aquesta rapidesa o voluntat de solventar-ho el més ràpidament possible. Cert que, com deies tu, Antoni, els 500 xecs combustible emesos, de moment poca repercussió, perquè clar, es té que anar fins al pas de la casa per recuperar. Quan ja fas la volta dius, bueno...
No, és. Ara estem parlant d'una petita participació de gent que fa la volta i que no és la natural. I quan tu tens dificultats, quan tu sents en un mitjà de comunicació que n'hi ha dificultats per anar-hi a un lloc, no vas. Sí, simplement sí. T'organitzes d'una altra manera i dius, ja anirem el mes que ve i no passa res. Sí, i com sí. No és allò de que tinc iogurts a França igual i tinc producte a França, el pagaré més cal si tu vols, però al cap i a la fi doncs no em fico en problemes d'arribar a un lloc que no puga... o que tinga de donar la volta, o que tinga de fer 80 quilòmetres més. Això no.
Sí, no el que passa, jo penso, sense caure amb el masoquisme i dir, penso que tenim que treure lliçons també de com a la nostra societat havíem... no pensem mai en el risc. És a dir, jo vaig començar a treballar al pas de la casa a l'any 68-69. El risc de tancar, de tancar-se, de quedar aïllats, no 3 mesos, però el teníem tot molt present, és a dir que...
Podia passar.
Podia passar dins de les expectatives, és a dir, el caler fixo que penses que t'entrarà aquell dilluns i que vindrà o que ingressaràs al banc o alguna cosa així, pues, llavors era una cosa bastant aleatòria, depenia de moltes coses. Ara pràcticament dius, sí, no, és que aquest cap de setmana tinc que fer aquests diners.
S'han acostumat.
I aquest cap de setmana té que venir 30.000 esquiadors. I és clar, si et falten d'aquests 30.000, si et falten 7.500 o 8.000, doncs pues ja...
No recuperes.
No recuperes. Sí, perquè, sí. I abans pues, deies, què tenim? 500 esquiadors. I què pot passar? Doncs pues que em fallin, que em vinguin 250 solament. És a dir... Sí.
No, tenies més la visió més de conjunt de aquest hivern farem i era un conjunt més perquè les possibilitats de tancar eren sí. Més ara, claro, no, s'han acostumat a no tancar mai i cada vegada que tanquem un dia o dos és, tothom crida, no?
Però aquestes coses també passen a l'agricultura, passen abans pues, la gent a casa del meu pare i això, pues, any de secada tal, diu, ara no, any de secada se riega, tens inversió i luego, el compromís que tenien les famílies llavors d'endeutament i estic parlant d'Europa, pues era bueno, tenien un coixí perquè sabien de que podien venir maldonades i això. Ara no, ara t'has comprat el tractor, hi ha uns pagaments, hi ha uns venciments, la grana, tot el sistema fa de que en quan hi ha una petita interrupció ja és una catàstrofe. Sí, sí. I abans les interrupcions aquestes estaven assumides.
Sí, és el que passa una miqueta doncs, amb tota una part de França, Bretanya, que bé, amb inundacions i altres collites i estan ja més que compromeses perquè els camps estan a sota no sé quants centímetres d'aigua.
Sí, sí.
Però és com tot, és que es preparem per a moltes coses, però a vegades la natura juguem en contra nostra, és a dir, es preparem i fem diques i fem desaigües i fem moltes coses perquè no tinguem... problemes, però claro, això és una marxa normal del temps i la natura. La natura va en contra nostra, és a dir, en un moment determinat, clau, pega una nevada més important de l'habitual, mira Nova York avui, o després ahir, teníem 70-80 centímetres en la ciutat, vol dir que això és paralitzar una ciutat de 15 o 20 milions d'habitants, paralitzar-la. I bueno, pues, i aquells estan molt ben preparats, en màquines i autobús, bueno, estan paralitzats.
El que acaba és el mateix, col·lapsat
totalment.
L'aeroport tancat...
No, sí, sí, tot. Sí, sí. No, però pel carrer no pots anar.
No.
O sigui, n'hi ha 80 centímetres de neu. i està tot col·lapsat, això és impossible de que...
A més que aquest any doncs, hi havia hagut una, hi ha una bona temporada de neu amb uns gruixos importants que doncs, tothom estava molt content doncs, dels bons auspicis que hi havia. O sigui, que et dius...
No.
A Andorra n'hi ha molta gent, eh?
Sí.
A Andorra n'hi ha molta gent. És a dir, tu vas qualsevol dia per Carlemany i n'hi ha molta més gent de lo que és habitual. Per què? Perquè tenim molt bona neu.
Sí.
I la gent ve a gaudir. Clar, i nanos que han vingut a passar uns dies, i, encara que ha fet mal temps, i n'hi ha molta gent d'Andorra, eh? I això és n'hi ha que agrair també.
Bueno, és el que diguem, no salvarà, però potser farà minvar aquests, aquests resultats doncs, preocupants per alguns doncs, que a nivell de comerç i altres activitats per menys gent el pas a la casa. Bé, això doncs, revifa potser una miqueta l'interès d'aquesta doncs, línia de tren de l'Hospitalet fins a Andorra, perquè no, però clar, aquí estem parlant d'una inversió més que milionària, per dir-ho així, però pot diguem, fer pensar, dir-vos, clar, potser fa falta aquesta infraestructura.
Jo penso que aquestes coses es tenen que fer amb una mica de seriositat. És a dir, no pot ser que estiguem des de fa 10 anys parlant de la línia de Puigcerdà aquí, que ens connecta a Barcelona, que bueno, a mi no em passen res, mentre que aquesta línia ens connecta directament amb tota Europa, amb ample de via europeu, i mentre que l'altra, la línia de Puigcerdà, ens connecta, pues, bueno, ens facilitarà baixar a Barcelona i res més. Llavors, el perdre aquesta prioritat, d'esborrar aquesta idea i que surti ara, dius, és que en què pensen? És a dir, aquesta línia no es tenia que haver abandonat mai, que és molt complicada, que és caríssima. Les pendents de l'Hospitalet fins aquí es tenen que fer com els túnels aquests amb...
Àustria, sí, de Cargol.
Sí. De Cargol, bueno, com el que hi ha el que travessa Puigmorens, el de la Tour de Carol. Però això, jo penso que no es tenia que haver deixat de treballar mai amb aquesta línia. És una línia que tenia que arribar pues, en camp o on sigui, però seria la via natural de fèrrea d'Andorra. És a dir...
Del que dius, per altituds, seria potser interessant, després hi ha costos i viabilitat, però dius de la Tour de Carol, que és l'estació on connectes també amb els trens espanyols, per dir-ho així, ja que et diuen que és una estació internacional, dius, caram, connectar la Tor de Carol amb Encamp o amb Andorra la Vella, clar, la Tor de Carol estem a 1.300 i pocs metres, més o menys, Encamp 1.200 i algo, o sigui que, clar, aquí el desnivell per la distància tampoc seria una cosa massa complicada. Després hi ha, doncs, les muntanyes que tens que foradar, això està indiscutiblement.
Sí, sí. El cost.
Sí, sí. Tour de Carol o l'Hospitalet, la via està molt clara. A Europa, si vols anar amb tren, tens que la via directa és aquesta.
Però sempre n'hi ha... Sempre recordem de Santa Bàrbara quan trona, no? Pues, sempre tornem a la mateixa quan tenim un problema d'aquest tipus que no es pot passar... Però és que són la feblesa que tenim és aquesta, és a dir, només tenim una carretera per entrar d'Espanya i una carretera per entrar de França, i això quan passa qualsevol cosa. Han tingut ja algun avís el riu Runé quan es va baixar el riu Runé. Han tingut dos o tres en França, dos o tres entre allaus i què? I no fem res, no n'hi ha... No plantegem una solució alternativa, és a dir, tenim que buscar una alternativa per tenir no una via, dos vies de sortida.
Sí, d'això ve una miqueta enrere a fons, dir, doncs, clar, l'acord d'associació, aquesta accessibilitat a fons europeus potser per tenir doncs, mitjans de comunicació més bons, dius, és tot un seguit d'interrogants per dir, escolta, doncs, que si tinguéssim l'acord d'associació doncs, ens permetria doncs, poder fer-ho més fàcilment i tal... Són molts peros, per dir-ho així.
Són molts peros, sí. I a més, això és un cant d'ocells que està molt lluny d'encara i que no tenim molt clar si es afavorirà o no totes aquestes inversions. N'hi ha, jo penso que n'hi ha temes molt més importants de resoldre abans d'arribar a les inversions d'Europa i els fons europeus.
Sí,
ja, el camí va per llarg, per dir-ho així.
Sí, sí, sí.
Bueno, el que han millorat són, hi ha un reforç de llançadores entre el pas de la casa i l'Hospitalet per justament tenir millor coordinació amb aquest tren, que arriba doncs, per sort que no ha estat afectada la línia. Bueno, és trobar pal·liatius, diguem, una miqueta aquesta problemàtica, però que no té que ser senzill tampoc.
No, no. És que tenim moltes coses a fer. És a dir, n'hi ha per un costat, n'hi ha molta gent que ha defensat l'acord, n'hi ha molta gent que diu que fa falta més comunicació i informar millor i la veritat és que n'hi ha una posició del no en aquest moment que ha sigut pues, afavorit per posicions d'alguns sectors i que la pedagogia encara es queda molta pedagogia i molt convèncer la gent de que és un element positiu. Encara després, com ho farem com el que tinguem que fer, però en aquest moment penso que no tenim la millor posició per defensar aquest punt i per defensar-ho a curt plaç. Imagino que una mica de temps i explicant les coses com cal i tenir una visió de que estem a Europa i que no podem estar apartats del món, entre cometes, pues jo penso que al final arribarà un consens i una possibilitat d'arribar a un acord.
Bueno, veurem.
Ara, hi ha llocs als Alps per arribar a l'Eix i tot això, pues, poc a poc s'ha anat, però també un desprendiment, bueno, també, fa uns anys vam tenir a la primavera, vam tenir el desprendiment una mica més a baix de la duana, de l'actual duana francesa, i també es va poder trampejar, però bueno, amb dificultats, amb pas alternatiu, però totes aquestes culs de sac, perquè en realitat és un cul de sac, és a dir, que tenen un problema pots entrar en una fase crítica qualsevol dia, però qualsevol accident, qualsevol problema.
Sí, bé, hi ha entitats bancàries que s'han sumat al suport al pas de la casa, retornant 10% de les compres. Suposo que també ha sigut per aquesta lectura de lo que deies tu abans, aquest 18% de facturació amb targeta que es fa. Ara, dius, clar, aquí tots els bancs dius...
La importància del client és el que marca. És a dir, si fora una botiga no ho faríem, però en una situació com aquesta, ajudar en aquest moment i també la repercussió, l'impacte que poden tenir el compte de prestació en un banc que guanya molts diners, pues tampoc serà el problema de fer un descompte del 10% el que paguen en targeta en un moment determinat. Penso que això en el compte de prestació total del banc serà insignificant. Vol dir que està molt bé, dir-ho molt bé, i en la boca molt plena, febre, i al final m'agradaria veure a mi l'impacte que ha tingut un 0,035 en el resultat del banc.
Lo que amb aquesta qüestió hi ha molts aquí les enquestes de despesa de turística i tot això sempre han sigut molt, és a dir, jo em recordo que moltes vegades a les estacions d'esquí es feia si nosaltres hem fet 2 milions d'euros, pues això es multiplica per 7 i això es dona la despesa diària d'això. En molts llocs ja són les entitats bancàries a través del consum de la targeta la que va donant la despesa. Bo és saber de que els bancs andorrans ara tenen aquest tipus de control perquè ens serà molt més fàcil saber quina és la despesa provins dels turistes i tot això sense necessitat de parar cotxes i de fer enquestes per tenir una
despesa.
Perquè Estadística d'Andorra tregui la despesa mitja de turística, despesa de l'espanyol, despesa... És que són coses de que l'associació de bancs ho tindria que donar pràcticament. I si no, l'associació de bancs ho tindria que ser Visa o Mastercard, que podrien dir exactament... Bueno, és que ho saben des dels Estats Units, saben cada dia el piticlin
de
Mastercard i de Visa. entrant a la duana d'Andorra i sabent el que s'ha gastat aquí.
Sí, sí, sí.
Bueno, bo és saber-ho, és a dir, jo penso que el ministre de Finances tindria que prendre nota i de dir-los als bancs, per favor, donem-nos una maneta també per tenir dades bones.
I sense, i això sense fer molta precisió, és a dir, si no, no fa falta nom a nom, no fa falta simplement...
No tens que anar al cèntim, per dir-ho
així. No, al cèntim no, i ni a quantes persones, però sí dir el número de clients i l'import mig de cadascú estan donant dòl·lars, això és un minut.
Si és que, si és que actualment Google Maps et pot dir quanta gent va passar ahir per davant de l'antic telèfonos d'Andorra, per aquell carrer o davant de l'illa. Poden dir, escolta, és que van passar tanta gent.
Sí, hi ha paràmetres. Avui dia és el que es diu, no? Que aquestes dades numèriques de geolocalització o de consum equits en la part, diguem, digital, és una cosa que val molts diners per a la seva valuosa informació a nivell de màrqueting, de comunicació i de moltes coses.
Jo quan treballava al supermercat n'hi havia una càmera que comptava les persones que entraven i diferenciava si eren petites o grans. I sabies quantes persones entraven per cada porta, quantes persones convertien en compra i quantes persones no compraven res i anaven a passejar. I a més feies l'efecte pluja. Ha estat aquí, ha comprat primer aquí, després aquí, després aquí, ha baixat el primer pis, ha pujat al segon, després ha anat a tomar a prendre un cafè al tercer i sabies perfectament el circuit que havia fet. Després això es contrastava en la wifi, en la connexió de wifi, i sabies perfectament on estaven les persones i podies fer el compte de la lechera, ho podies fer perfectament.
Sí, sí.
Tantes han entrat i era un paràmetre que moltes vegades buscava la direcció, que era la conversió, el nivell de conversió. Sí. Igual que hi ha botigues que ho fan, que és, se fa el nivell de conversió dels que passen pel carrer i els que entren. Sí. I dels que entren els que compren. I a partir d'ahí me deixes el nivell de conversió i ell sí que té un aparador o ell sí que té una promoció o ell sí que té el que estàs comunicant al carrer. I això és, ja existeix fa molts anys. No és que és d'avui d'intel·ligència artificial. No, fa molt de temps, eh? Jo estic quasi 4 anys jubilat i ja feia molt de temps que es feia.
Sí, hi ha altres recursos que, bueno, no tenen
intel·ligència artificial, però... Cada vegada més fàcil, i ara les càmeres cada vegada són millors, i tenen més precisió, i el software cada vegada és més barato, per dir-ho d'alguna manera, i és més fàcil d'arribar.
Jo em recordo l'altre dia anant a un teatre que hi havia encara la persona amb el comptador de clics, sí, per les persones.
Però això és per no gastar-se 10 pessetes en una càmera i un software de pesseta que costa 2 pessetes ara perquè ho fa sol. Però és que només això, és que te diu també si són petits o són persones, són adults o són nens. Tens molta informació en dos càmeres a l'entrada, eh? No és molt complicat.
Cert, tenim el gran germà
mira,
que...
Mira, te contaré una anècdota. En l'associació de l'Avinguda Riberaigua van tenir un estudi, van fer un estudi, que al final es va posar en marxa, que era la il·luminació dels aparadors. Era tot el carrer, en càmeres, en cada un dels aparadors, i era capaç d'encendre, baixar o pujar la llum si n'hi havia gent o no. I podies tenir més penumbra i un moment també destacar una part de l'aparador i era un projecte que es va fer fa 10 o 15 anys. I al final no va arribar perquè, com sempre, els comerciants tots es pensen que ho té que fer tot un altre, el comú, el govern, un altre, no la inversió del propi establiment. Però n'hi havia un projecte de que tu, si estaves al carrer, estava més tènue la llum i conforme anava passant s'anava pujant i baixant la llum en funció de les persones que estaven al carrer, perquè vegis.
Bueno, mira, són coses que, idees bones, però que no han prosperat perquè és qüestió de qui assumeix el cost.
Efectivament.
Anirem a publicitat i tornem a trobar doncs, l'Antoni Miralles i amb nosaltres el Ferran Goya.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Tens un Bizum? Tens un altre Bizum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar Bizums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Antoni Miralles i el Ferran Goya. Bé, canviem de tema. Ahir, per als que heu fet memòria o ho heu vist per a rotatius o informatius, feia 20 anys el Crim del Roc de Caldes. Dic, jo me'n recordo perquè està fora del país i quan vaig arribar, bloquejat a la frontera, que allò era Operació Gàbia i d'aquí no s'escapa ni l'ocell.
Aquesta és l'excepció que confirma la regla, no? Un país supersegur, un país que està, que ho tenim tot controlat entre cometes i encara passen coses d'aquestes, no? Bé, va ser una tontollada per tots, però com pot ser que en Andorra puga passar això? I a més un tio estranger que va i entra al restaurant i ningú se'n dona compte de res i tot és d'especulacions, podria ser... Bueno, pues,
era un divendres, si no recordo malament, i jo marxava cap a la casa de la platja. I,
tot m'han dit ja.
Sí, i va haver-hi un policia que avui ja és mort i quan estava repostant a Sant Eloi i hi havia una periodista i vaig tenir la solució del cas ja a les 4 o les 5 de la tarda ja estava resolt ja, per que li estava explicant el policia a la periodista, li estava explicant com havia anat i tot això, és a dir que el crimen resolt ja molt, molt ràpidament. Però és clar que al principi el primer que van agafar va ser el cuiner que es va espantar i va saltar per la finestra i van dir el que huye és el culpable, no?
És cert que, clar, en una situació així sempre et demanes quina reacció pots tenir
i tindries tu i
et trobes, a part que, com deies molt bé, Antoni, clar, el país més segur del món o el segon més segur del món, dius,
estem preparats.
Avui dia encara se'n parla, o sigui, clar, dius, cuidado.
Sí, mira, són coses aquestes que han marcat una mica el passat d'Andorra, no? Des del camió que va passar, lo del Monza i va caure, tot l'accident del camió del Monza, igual que l'accident, bueno, el problema aquest del Rodecalde. Són coses que no estem acostumats, que no tenim i no sabem com reaccionarem. La veritat és que a vegades reaccionem molt bé i la gent fa costat i va, com va passar el camió del Monza, i l'altra vegada et quedes parat, bloquejat totalment perquè no saps què fer. Un tio que arriba allí i li pega dos tirs, hòstia.
Bueno, l'altra gran catàstrofe, a part de les inundacions...
I se suïcida perquè sabia que, a més, pues va suïcidar també.
Sí, el xofer del camió del Monza, sí. I va haver-hi també doncs, l'esfondrament del viaducte del túnel de les Valides quan s'estava doncs, encimentant, també, que també va ser una pèrdua important de treballadors.
No, clar, de totes formes, aquestes qüestions... No, ningú té una mentalitat massa estadística, però aquestes qüestions són... És que és un cas que et pot passar, és a dir, i pot passar aquí i pot passar en un poble de... els crímenes aquests que diuen de cases viejas o de l'altre, o de... Dius, què van matar? Tres? Dius, bueno, escolta, i aquell poble ja li ha quedat el tacat, i dius, escolta, si això... cada setmana a Barcelona hi ha més que...
Però estem ben acostumats a sentir el que passa a Barcelona, o passa a Nova York, o passa a un altre lloc, que quan passa a casa, que passa al costat, i ui, com pot ser, no? L'altre dia es van pegar fot tres cotxes ahí a Xirivall.
Anava per aquí, també.
Escolta, què ha passat? Que li han pegat fot a algú, o ha sigut un accident? Perquè els cotxes no eren elèctrics. cotxes. Jo estava, home, jo visc a tres carrers. No em vaig enterar de res. No em vaig enterar, estava a casa i no, però, claro, no és habitual, no tenim un incendi de tres cotxes al carrer, nosaltres molt sovint, i jo, que estic aquí 30 o 35 anys, pues, tenim tres ensurts o quatre, vol dir que tampoc tenim una constància de dir, oh, pues cada any passa una cosa. La veritat és que, gràcies a Déu, tot funciona en normalitat, som un país tranquil, de gent tranquil·la, que va a treballar, que fa la seva feina i que es preocupa de lo seu, i que no tenim coses d'aquestes més que cada 10 anys.
Els comentaris anònims de les notícies de la premsa sempre donen una sèrie de pistes sobre aquestes coses. Suposo que la major part de les pistes són pistes falses, però bueno, hi ha molta insistència en uns accidents que hi ha hagut, accidents de cotxe, accidents de aquests incendis, a relacionar-los per als anònims, aquests comentaristes, a una certa activitat que va agafant cada dia més preponderància, que és un cert tipus de contrabando.
Sí, hi ha aquesta, no diem incògnita, però et dius, bueno, que ha sigut un vehicle que ha tingut, doncs, un fallo i s'ha incendiat els altres, si ha sigut voluntari, com dius tu, accions delictives dels uns i els altres, represàlies també que pot ser, o sigui que vés a saber, no?
Home, aparentment, els cotxes, tot el foc s'ha fet dels motors, vol dir que no n'han tirat per sobre, la salida li han pegat fot, i s'han pegat fot perquè estaven al costat. Va començar en un, però no saps tampoc dir perquè va començar en el motor i potser que passe un Dacia, jo què sé, podia ser.
Sí. Bueno, els comentaristes anònims moltes vegades fan intrusisme policial, que és a dir, que tot, hi ha molta gent que té una ànima d'aquella oculta, de que els agradaria resoldre casos, no sé si han vist moltes pel·lícules de thrillers i tot això, però de seguida i no se sap on comença la inventiva i on hi ha alguna pista realment a seguir.
Massa serial televisiu, no?, per dir així, no, o de plataformes.
No, però mira, fa any i mig es va pegar foc un altre cotxe al mateix aparcament de l'altre costat, que va cremar el cartell de la borda, que era, no fa molt de temps tampoc, i es va pegar foc tampoc, i tampoc és una zona de foc, allò.
És el triangle de les Bermudes que té.
Igual és un problema de la ITV,
Sí, sí, sí.
També. Perquè eren tots cotxes vells, no?
Eren cotxes vells.
Cotxes bastant vells, sí. Bueno, menos un, menos el Duster. Hi havia un Duster, però...
Sí, que no era molt vell tampoc.
Bueno, o concursos de circumstàncies que dius, mira, aquell lloc està agafat,
sí,
i...
Està agafat, sí, sí, no, però ja et dic, ja no fa molt de temps va fer cremar un cotxe enfront on ha sigut aquest incendi. No sé què...
Tenim que buscar en els arxius de Xirivall si hi havia bruixes, no sé, o si hi havia treventinaires.
No sé si l'aparcament està en rampa o gaixota de res, que va a res a veure.
Bueno, veurem una miqueta què sortiran d'aquestes investigacions policials, si ha sigut, doncs, fortuit o provocat.
El cònsul ha dit que estem tots tranquils, que la gent de Xirivall és molt tranquil·la i que no hi ha problema i que tranquil·les, que la policia ja farà el seu camí.
Bueno. Bueno, és cert que Xirivall, entre el pobre noi que es va treure la vida l'any fa un any i alguna cosa també, amb un vehicle tirant-se al buit, una altra persona també que, doncs, que va tenir un ensurt i que també es va precipitar al buit, dius, home, anar a Xirivall pot ser un viatge d'odissea, no?, per dir-ho així.
Quan diu Ferran, el triangle de les Bermudes de Xirivall.
Sí. Bueno, sí, sí. No és així, ens veïns de Xirivall, tranquils, que no, el poble està molt bé, no hi ha casos específics.
Millor anar per Nagol i per la Peguera.
Sí.
Aviam si tenen que fer pujar el mossèn Pepe Xisbert per fer doncs, un exorcisme del poble. Bueno, podria tenir la seva part, diguem...
L'important és que no ha costat cap vida, no han tingut cap ferit.
És material.
És material i en diners això s'arregla.
Sí, sí. Parlant de material, ús de les pantalles en augment, dos de tres famílies no posen límit al seu ús. Bé, això és una, no diem un problema, però sí que és una complicació important per a educació, infants, atenció i moltes coses més, i posar-hi remei no és senzill i costarà molt.
Està tot el món ara mateix en el tema de les hores de pantalla dels nens i la participació en les xarxes, no? Buscar, penso que estan ahí buscant una solució que sigui viable. En aquest moment és molt difícil o impossible, com diuen, ficar una cota. Però si Espanya està dient que tots els joves no podran accedir a les xarxes, que comencen a demanar el que tenim que veure és si continuem en esta anonimat de les xarxes o comencem a posar-li noms i cognoms i número de passaport a cada un que tinga un compte. És un tema que s'estan pensant els governs, perquè és l'única manera de controlar si un jove o no entra o no entra, pues tens que identificar-te qui eres, com ets. I és un tema que està en aquest moment pensant-se com ho fem, no? Perquè ara, entre els fake news, que la intel·ligència artificial que et posa a jugar a hockey al president dels Estats Units, que han guanyat a Canadà i ha sortit coses d'aquestes, en algun moment tindrem que fer a Jota, posar-li nom o algo, igual que han fet en els telèfons, que ara abans compraves un telèfon, no tenies que dir res, ara tens que donar la teva identitat i tots els números que tinguen que ser per poder localitzar-te en un moment determinat, o que si fas alguna fechoria sàpigues qui és. Imagino que arribarem a un lloc i hi ha gent que dirà, oh, és que si és control, el control de la gent, possiblement serà el control de la gent, però si això ajuda a que puguem donar una solució als nens i controlar tot l'accés a les xarxes de persones que no tinguem certa edat i que l'anonimat de les xarxes, quan un diu qualsevol cosa ahir al diari, que pot dir qualsevol bogeria, tinga que ser noms i cognoms, però potser s'ho pensa una altra vegada i no publica aquesta fake news o aquesta barbaritat que acaba de dir en el diari, com a vegades hem llegit.
Jo la qüestió legal de el que anuncia Macron o el que anuncia el Pedro Sánchez, bueno, a mi, pues, jo penso que és una part de la solució. Amb problemes, amb tota una sèrie de coses, de que, bueno, però la part familiar jo penso que no la tenim que descuidar. És a dir, l'altre dia estàvem a la platja del Castell, allà a Palamós, amb els aiguats i tot això, pues, han trencat moltes canyes i hi havia molta canya. Pues, hi havia pares que estaven fent tipis amb els nanos, i mentre estan fent tipis i estan allà, i activitats dels pares, quan veus que els pares estan fent o bicicleta o estan fent coses, de gènere masculí i mare de fer coses. Si els pares no fan coses
amb els
nanos, sinó que els aparquen, pues, el més còmode és el mòbil i la tablet i ja està. Jo penso que també aquesta responsabilitat no la tenim, no, pares i avis, és a dir, algunes vegades pues, jo intento, clar, pels avis és molt més fàcil perquè estàs molt poc temps, però i els pares tenen que estar més rato i buscant buscant quina activitat podem fer i ara fem això i ara sortim a caminar per la muntanya i ara fem i ara t'apunto a un club ciclista, ara t'apunto al futbol. És a dir, si no tenen aquestes activitats, perquè des del punt de vista públic, home, l'oferta que tenen d'esport, d'esbarjo, que tenen els nanos avui, diu, podria ser millor, però és que tenen molta, molta oferta. Comparava, és que nosaltres no teníem, posàvem una pedra i al terra, dos pedres, i allò era una porteria de futbol. I si ens fotíem per terra, pues ens quedaven els genolls, que encara tinc cicatrius de com em quedava el genoll de caure per el que pensàvem, on jugàvem, al terreny on jugàvem nosaltres al futbol. Però no solament ha de venir de l'administració, els pares jo penso que tenen una funció, però absolutament. Llavors es pot dir, sí, però tu no saps els pares el que van d'estressats, el treball, el no sé què, la falta de conciliació. Escolta, i abans què?
Del que dius, Ferran, és que potser tota aquesta tecnologia que ens ha, doncs, submergit, per dir-ho així, ens ha restat una part de creativitat, també, que el que deies tu, dius, petit, doncs, amb dos pals un cordill i t'ho passaves bé, o et feies la cabanya i eres el més feliç del món, i avui dia necessites un conjunt de requisits per arribar a aquesta felicitat, per dir-ho així.
Sí, sí. Sí, sí, avui jo penso que... I, a més, la frustració, no acabes amb la frustració, sinó que encara generes més frustració. Mentre que quan tu fas alguna cosa, res, encara que sigui un tipi amb canyes, pues has construït alguna cosa, i en canvi, quan, si tens la tableta aquesta, vols tenir una més gran o més potent o que puguis, llavors és una espiral de frustració. És a dir, ningú acaba d'estar content de lo que té.
Sí, que passes a ser de ser el protagonista a ser un espectador. Quedes sentadet i allí vas llegint o mirant o fent el que va en YouTube o el que sigui, no? D'altra manera, això acabaves a casa, que fem una partida, va, i juguem al cinquè o al cinquillo o a lo que sigui, no? Cada un jugava i feien coses, i feien coses en comú a casa, i si no tots els dies no es podies perquè tenies que estudiar i cada un tenia la seva feina, però el cap de setmana normalment pues, tenies la possibilitat de fer coses de matí, pues, fem esport i no sé quant, tal, i per la tarda pues, feien algun joc de taula o alguna cosa que sempre implicava tota la família. Que ara s'ha perdut molt, perquè, per què? Perquè li dones el telèfon, juga al telèfon en el que sigui, o sí. Va jugant, o va fent, o va mirant del YouTube, i ja s'ha acabat el nen fins a les 9 de la nit.
Abans te venia el tiet que jugava escacs i el diumenge i llavors t'ensenyava a moure. Ara, abans, bueno, vas començar amb els escacs aquells electrònics i ara ja tens jocs d'escacs a la tablet directament i jugues tot sol. Jugues contra
altres.
Contra qui sigui. Xines, contra el rus aquest que va guanyar el màster o...
Sí, jo em recordo les partides a Karpov contra Kasparov, o sigui que... Sí. Bé, d'això, altra cosa que s'ha detectat amb jovent és ingesta d'alcohol i consum d'alcohol per borratxeres juvenils. Sempre hem sapigut que en festes majors d'estiu, doncs... una part, doncs, els que hi havia a la colla bevien una miqueta més que els altres, però malauradament consum d'alcohol amb alça i a vegades amb alcohols cada vegada més forts i amb consum cada vegada més ràpid.
Sí, sí, perquè a més no és fer el cua libre, és que et foten la botella de boca directament. És que han passat un alcohol de, no de festa, sinó de borratxera. Sí. I això...
Però jo la sensació que tinc és que igual hi ha més gent que sòbria que abans, gent que no tasta l'alcohol, hi ha més. Sí. I en canvi pues, hi ha gent que veuen Sinton i Sony i van a saco, és a dir, que la drecera, és a dir, però això ja dura fa anys, Jo em recordo que com l'alcohol de les discoteques era car, hi havia una vegada que em vaig descobrir amb el fill d'una amiga americana que quan vam anar, els vam convidar a fer als Alps i vaig dir, això és el massif de la Chartres. I el tio no sabia el que era el massif de la Chartres, però des de les seves excursions per la Costa Brava sabia molt el que era la Chartres. I Jeff, i això de la Chartres, que no, és, abans d'entrar a les discoteques agafem una Chartres d'aquesta, no de la que fabriquen a Grenoble, sinó a Chambéry, sinó la que fabricaven a Tarragona, i entre dos o tres es fotien una Chartres verda, d'aquella la més forta, i ja solament feien una consumició a la discoteca perquè ja anaven carregats, calent, ja anaven carregats d'això. I això ho vaig descobrir, vaig dir, de veritat que feu això? Sí, sí, és... No, res de cerveses i de litrones, no, directament a alcohol de 43 o 44 graus per ja no tenir que gastar massa diners a
la disco.
Bueno, esperem que doncs, els casos consensin la resta de companys i que doncs, l'ingesta sigui raonada i no arribi a casos més extrems. Sí.
Aquesta tècnica, que se mantingui bé, no és cap proselitisme per fer això. És a dir, ho desaconsello fermament de veure així.
Bueno. Malauradament, Ferran, els nostres consells crec que els joves ni els escoltaran perquè faran el que els hi passa amb els nassos escoltaran més el company que no pas nosaltres.
Nosaltres vivim també una dicotomia també, si veiem la gent que va estar al parc de la casa. La gent que va al parc de la casa és molt més greu i molt més important de ingestar alcohol perquè la gent venen a tope. És a dir,
més alçada.
Venen els anglesos més alçada, venen els anglesos, venen els francesos i ja arriba al territori l'oest del Principat i allò pensen que és Amèrica o algo semblant i veus la gent que està en la discoteca o que està en la festa i l'objectiu és anar a passar-se. És a dir, no és quedar-se i gaudir, passar-se bé, no, és passar-se un quilòmetre o dos perquè allà hi ha llibertat, venen una mica desbocats i com és més barat o molt més barat que el seu país i que pues, arriben a una posició que diu, és impossible que aquests tios vinguen només per això, no? I és molt, molt complicat, però n'hi ha que buscar alternatives i n'hi ha que buscar les solucions perquè el que serveix l'alcohol d'un costat, igual que en Estats Units diu, ja has begut prou i no serveixen més, doncs no passa res tampoc.
Sí, aquest autocontrol o aquesta regulació
algo, complicada. Algo seria bo.
Ferran Goya, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies per convidar-me.
Et dic fins la propera.
Fins la propera.
Antoni Miralles, també merci per la teva presència.
Moltes gràcies.
També et dic que fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la Tertúlia. Gràcies.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.